informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Tot i que els números pandèmics encara esgarrifen, sembla que es comença a veure una llum al final d'un túnel que fa gairebé 2 anys que dura. Són les 2 de la tarda i això és Estel Migdia. Almenys així ens ho indiquen científics i metges basats en principalment 2 coses. La primera, l'índex tan elevat de contagi, que més d'un milió de contagis en aquesta 6ª onada fa que moltíssima gent, amb vacuna o no, hagi passat la malaltia i precisament estigui dotada d'uns anticossos necessaris per la protecció de la mateixa en mesos posteriors. I la segona, precisament, la vacunació. Una vacunació que, tot i els reptes gegants que abordava i segueix abordant, tot i l'escassetat en uns primers moments, ha tingut una rapidesa inaudita i una solidaritat ciutadana amb pocs precedents en la història. Potser, i si no es torcen gaires coses, sigui el principi de la fi. Potser comencem a notar que torni un món més normal que enyorem més que mai, però els números encara són de rècord i cal estar-hi atents. Passa un minut gairebé i mig de les 2 de la tarda i així sonen les veus protagonistes d'aquest dimecres 26 de gener i a aquesta hora.
La relació amb Esquerra Republicana antes i després és molt bona, com ho sabe tot el món.
Perquè si el territori ha de voler. En tot cas, aquests dies se n'han dit moltes coses.
Que si tot es fa en llocs molt concrets, doncs tampoc hi haurà cabuda. O sigui, jo crec que l'interessant és que tot el Pirineu se'n pugui aprofitar d'aquest possible esdeveniment.
Com estem ara mateix, hem d'esperar, perquè sí que és cert que sembla que s'ha estabilitzat el número de pacients a les UCIs, no? Estem entre 500, 510, no? Però fa cosa d'uns 10 dies també semblava que la xifra estava estabilitzada i després de cop un dia van pujar 522, no?
Un equip molt ben treballat, un equip que juga amb molta energia, amb molta intensitat, tant en atac com en defensa.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Dos minuts que passen de les 2 de la tarda, com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera en les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps continua marcat un dia més per l'anticicló i això significa ambient assolellat, un sol que el tenim durant pràcticament tot el dia, només amb algunes boires boirines a primeres hores del matí, que ara mateix ja no estan presents, evidentment. La previsió ens indica una tarda tranquil·la i amb unes temperatures que avui ja notem una miqueta més altes que les que teníem dies enrere, ara mateix valors d'entre 11 i 16 graus a bona part de Catalunya. I la previsió del temps ens indica que els propers dies res no canviarà, temps anticiclònic, amb sol, amb boires, amb fred intens a primeres hores del matí i ambient una miqueta més temperat al centre del dia. Aquesta situació, com dèiem, ens acompanyarà força dies més.
Doncs vinga, comencem a aquesta hora, quan passen 3 minuts i mig de les 2 de la tarda, a repassar l'actualitat, com sempre, amb Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massi per la producció, i Xavi Toscano, Anna Closa i Olma Giro. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs comencem, com dèiem, a aquesta hora, perquè el govern espanyol convoca la taula de diàleg social el proper 7 de febrer per augmentar el salari mínim interprofessional. Ho ha anunciat la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, en una de les seus d'UGT a Catalunya. Anem cap allà. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda. Què és el que ha dit la vicepresidenta?
Bona tarda. La també ministra de Treball no ha concretat la xifra exacta en què s'augmentarà aquest salari mínim. De moment, escoltarà els agents socials i ha assegurat que l'augment es manejarà sobre l'informe.
La fecha va a ser el 7 de febrero. Por tanto, en la lógica en la que venimos trabajando, vamos a seguir incrementando el salario mínimo interprofesional y, como estábamos señalando, la aplicación de la reforma supone el incremento de todos los salarios del conjunto de la población trabajadora de nuestro país.
La vicepresidenta segona del govern espanyol està fent una gira aquest dimecres pels sindicats catalans en el marc de les negociacions de la reforma laboral. Yolanda Díaz s'ha mostrat convençuda de que l'aprovaran i ha evitat entrar en consideracions sobre si els republicans acabaran donant el sí a la reforma laboral.
La relación con Esquerra Republicana antes y después es muy buena, como sabe todo el mundo. Por tanto, yo no puedo más que dar las gracias a Esquerra Republicana, así como a los grupos que apoyan a la investidura por el trabajo que hacen, a veces un trabajo duro, a veces un trabajo muy difícil, y desde luego siempre las gracias.
Per la seva part, el secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, ha defensat que és un bon acord i ha apuntat cap als partits d'esquerres al Congrés.
Nosaltres volem que aquest acord sigui ratificat per la majoria d'esquerres que va tombar en el Rajoy en el seu moment, per la majoria d'esquerres que va fer l'investidura d'aquest govern, per la majoria d'esquerres que ha aprovat els pressupostos i, per tant, creiem que cal crear les condicions perquè això sigui possible.
La ministra ha fet que aquesta tarda visitarà Comissions Obreres, on a més participarà en una assemblea amb representants de sectors com l'hostaleria i el comerç, centrat en dialogar sobre la reforma laboral, que ens parlava la Sílvia. Demà al matí visitarà també la planta de Martorell de SEAT. Sílvia Muñoz, des d'aquesta reunió on era la vicepresidenta i també ministra de Treball, moltíssimes gràcies. Seguirem les reaccions també des dels butlletins horaris i tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. I en plana internacional hem de seguir parlant sobre el conflicte de Rússia i Ucraïna. Avui a París hi ha una reunió a quatre bandes entre els dos països afectats. I atenció, també hi serà Alemanya i França, Anna.
La trobada dona a entendre que probablement s'aconsegueixi arribar a un acord pacífic. De fet, el cap de gabinet del president ucraïnès considera que es comença a dibuixar un apropament entre Rússia i Ucraïna i podria haver un diàleg constructiu entre els dos països.
Pel que fa a casa nostra, el líder del Partit Popular, Pablo Casado, ha trucat aquest migdia al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per parlar sobre la crisi ucraïnesa. Feia 8 mesos que Sánchez i Casado no es parlaven i un any i mig que no es reunien.
La conversa ha durat uns 25 minuts. Casado li ha reiterat el suport del PP per a complir amb les seves obligacions en el marc de l'OTAN. I Sánchez creu que amb les explicacions del ministre Álvarez ja són suficients. El president del govern considera que per a garantir un diàleg exigent amb Rússia, la prioritat passa per la dissuasió i la desescalada a través de la diplomàcia.
A tot plegat, el papa Francesc ha pregat aquest matí per Ucraïna i ha fet una crida concreta a demanar que els ucraïnesos deixin enrere definitivament el patiment dels últims anys.
El Sant Pare ha expressat també el seu desig que allò que resen els creients arribi als qui poden evitar la guerra i obrir les portes a la pau. Ho ha expressat al final de l'Audiència General d'aquest dimecres.
I per seguir el que ha passat avui a la sessió de control al govern, connectem amb el Parlament, on hi ha la nostra companya Judit Caselles. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
El tema estrella del matí, que ha estat la candidatura, sens dubte, dels Jocs Olímpics d'hivern per al 2030, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reiterat el seu compromís en que es farà una consulta a l'Alt Pirineu i a l'Aran per si volen acollir o no els Jocs, i que aquesta consulta serà vinculant. És així, Judit?
Sí, exacte. Aragonès assegura que els veïns seran els qui tindran l'última paraula.
Perquè si el territori ha de voler. En tot cas, aquests dies se n'han dit moltes coses de la candidatura als Jocs Olímpics oberts de 2030, però el que és cert és que si el territori no ho vol, no hi hauran Jocs.
I, per altra banda, segueix sense incloure-hi el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès, tres zones que també voldrien participar en aquesta votació.
Quins retrets, però, ha rebut el president durant el ple sobre els Jocs Olímpics?
Des de Ciutadans critiquen, com fa el president de l'Aragó, que el govern no tracti d'igual a igual aquesta comunitat. Carlos Carrizosa.
Ustedes se están resistiendo a presentar una candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en pie de igualdad y conjuntamente con Aragón. Y lo hacen contra el criterio del COE, contra el criterio del gobierno de Aragón y contra el criterio también del gobierno de España. Ustedes lanzan un mensaje de soberbia.
Mientras Jessica Albiach, dels Comuns.
I a més, de moment estem a cegues. A dia d'avui no sabem encara l'impacte ambiental, no sabem quines seran les infraestructures que implicaria, no sabem ni tan sols si n'hi haurà neu al Pirineu i tampoc quan costarà. Vostès, en el cas del canvi climàtic, estan gairebé actuant com si fos Meryl Streep de la pel·lícula Don't Look Up.
Es queixa que a aquestes alçades el govern no contempli prou l'impacte ambiental que suposaria celebrar uns Jocs als Pirineus.
Un ple, per cert, que també ha estat protagonitzat per una nova topada entre Junts per Catalunya i Esquerra sobre la taula de diàleg.
Albert Batet, de Junts, ha tornat a qüestionar la taula perquè diu que no dona fruits.
Hem de construir alternatives per avançar cap a la independència. Compartir una estratègia conjunta, una alternativa guanyadora entre institucions i ciutadania, com vam fer l'1 d'octubre. Per això compartim amb vostè aquesta necessitat de començar a construir aquestes alternatives envers la taula del diàleg, una taula que no és ni de diàleg i menys de negociació.
Aragonès li ha replicat que concretarà la seva proposta per resoldre el conflicte polític amb l'Estat el 14 de febrer a la conferència que farà motiu del primer aniversari de les eleccions.
I el Parlament ha aprovat avui també una proposta de resolució que vol reparar la memòria històrica d'aquelles dones que han estat acusades de bruixeria.
Ha estat aprovada amb els vots dels tres partits independentistes, els Comuns i el PSC. La proposta de resolució insta el govern a que emplaci els ajuntaments a incloure el seu nomenclàtor noms de dones condemnades per bruixeria al seu municipi.
Des del Parlament de Catalunya, Judit Casellas, que vagi bé. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Joan.
Minuts exactes que passen de les dues de la tarda. Continuem en plena política perquè, segons ha pogut confirmar Ràdio Estel, el PSC mou fitxa i presenta un document per millorar la transparència del Parlament. La diputada Assumpta Escarp ha lliurat el document a la mesa de la cambra, Anna.
El document proposa crear una unitat d'informació al Parlament que tingui recursos i gent formada en transparència. També apunta la possibilitat d'incorporar experts externs en la matèria. Escarp també posa el focus en el portal de transparència, assegura que no es poden consultar les dades amb facilitat. També demana que es reguli l'òrgan de transparència del Parlament i diu que a hores d'ara no són clares les normes que regulen l'òrgan.
Dicho esto, yo creo que el partido...
Tot es fa en llocs molt concrets, doncs tampoc hi haurà cabuda. O sigui, jo crec que l'interessant és que tot el Pirineu se'n pugui aprofitar d'aquest possible esdeveniment.
Més qüestions també aquesta hora perquè l'Agència Tributària de Catalunya ha detectat 338 milions i mig d'euros de frau fiscal aquest 2021. La xifra és un 55% superior a la de l'any 2020.
Segons ha explicat el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, durant el ple del Parlament, l'Agència Tributària té un pressupost de 85 milions d'euros i retorna a les arques públiques 4 euros per cada euro invertit. Giró ha remarcat que l'evasió d'impostos és un delicte vergonyant.
I la ministra de Drets Socials i líder de Podem, Ione Belarra, ha reclamat que la llei d'habitatge s'aprovi sense canvis i ha confiat que el PSOE respectarà l'acord assolit amb el seu soci de coalició.
Dicho esto, yo creo que el Partido Socialista y el socio de gobierno tiene claro que tenemos un acuerdo. Ese acuerdo se enmarca además en los presupuestos generales del Estado para el año 2022 y creo que nadie entendería que no se respetara el acuerdo tal y como lo cerramos.
La titular de Drets Socials ha argumentat que no seria el primer cop que el Consell General del Poder Judicial s'oposa amb els seus informes d'avenços socials tan importants i ha remarcat que és urgent aprovar la llei.
Més qüestions sobre la taula. L'Audiència de Girona ha condemnat a 3 anys de presó l'exalcalde de Vilobí d'Onyar, Joan Busquets, per afavorir empreses de les que era administrador o conseller delegat.
Fiscalia i Defensa han arribat a un acord per rebaixar la pena a la que s'enfrontaven inicialment per falsedat documental continuada, delicte continuat de prevaricació i negociacions prohibides. No haurà d'entrar a presó amb la condició de no delinquir durant un termini de 4 anys i pagar una multa de 2.700 euros. També li han imposat penes d'inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic i multes. A la sala de vistes, l'exalcalde ha reconegut els fets.
I en parlàvem abans amb Judit Casellas sobre el que passava al Parlament, però fora del Parlament el govern no té previst incloure el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès en la consulta sobre els Jocs Olímpics d'hivern del 2030, però es compromet, això sí, a escoltar aquestes tres comarques en la comissió territorial creada per abordar la candidatura catalana.
Aquestes comarques havien demanat formar part de la consulta o bé perquè també tenen estacions d'esquí o perquè són territori de pas. L'executiu, però, no es mou del posicionament de consultar només a l'Alt Pirineu i l'Aran. Joaquim Colomer, president del Consell Comarcal del Ripollès, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Estel que estan sorpresos de veure que el govern no té suficient força com per apostar alternatives pel territori i a la vegada estan sorpresos que se'ls exclogui d'aquesta manera. En aquesta línia, el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, ha manifestat també a Ràdio Estel que la comarca del Berguedà vol dir la seva.
Que si tot es fa en llocs molt concrets, doncs tampoc hi haurà cabuda. O sigui, jo crec que l'interessant és que tot el Pirineu se'n pugui aprofitar d'aquest possible esdeveniment i que les coses es reparteixin i que sigui doncs, un bon motor per desenvolupar doncs, activitat econòmica i possibles infraestructures que ja quedin fixes al territori.
Lara ha destacat que el més interessant és que es pugui aprofitar tot l'Alt Pirineu.
Un quart de tres de la tarda i tot i que les xifres pandèmiques a Catalunya continuen sent altes, després de 18 dies els hospitals catalans han tornat a registrar menys de 500 crítics per Covid. Ara mateix hi ha 495 malalts a les unitats de cures intensives.
Si ara s'iniciés una tendència a la baixa, el pic de crítics d'aquesta sisena onada quedaria lluny del de la cinquena, que va estar marcada per la variant Delta i va assolir gairebé 600 ingressats a les UCI. Salut també ha declarat que hi ha unes 2.860 persones ingressades als hospitals catalans.
I en 24 hores el departament ha notificat 36.000 nous contagis, una xifra alta, però que suposa 20.000 menys que les registrades ahir dimarts.
Pel que fa a les defuncions, el departament ha notificat 40 noves morts relacionades amb la Covid. I des que va esclatar la pandèmia, el risc de rebrot també es troba en els seus màxims i avui supera els 6.700 punts. En canvi, la velocitat de propagació baixa i se situa en l'1,14.
I a tot plegat, la presidenta del Comitè Científic Assessor de la Covid, la doctora Magda Campins, considera que, tal i com estan les unitats de cures intensives, les mesures imposades pel govern no es poden relaxar. Ho ha dit en una entrevista al Nacional.
Com estem ara mateix, hem d'esperar, perquè sí que és cert que sembla que s'ha estabilitzat el número de pacients a les UCIs, no? Estem entre 500, 510, no? Però fa cosa d'uns 10 dies també semblava que la xifra estava estabilitzada i després de cop un dia van pujar 522, no? Després ara ha tornat a baixar, però hi ha dies que no, sembla que no, que estem bé, però després de cop un dia pugen 5, 6, 7 ingressos més. Per tant, jo crec que és prudent, abans de decidir o de valorar si realment podem ja desescalar i treure mesures, que veiem que aquesta xifra de pacients a la UCI realment no torna a pujar i estem ja de davallada.
Magda Campins considera que Catalunya estarà un parell de mesos més amb una incidència elevada i per relaxar les restriccions s'haurà de valorar el número d'ingressos als hospitals, però sobretot el número de pacients a les UCIs, perquè és el que marca més l'impacte sanitari que està tenint.
Doncs bé, aquestes dades sobre la Covid que ens explicava l'Anna són les que hi ha a dia d'avui sobre la taula i que segueixen sent xifres altíssimes degut a la contagiositat de la variant Omicron. I precisament, tot i aquests números, les restriccions a Catalunya deixaran de ser vigents, o això sembla, a partir d'aquest proper divendres. Totes menys una, la reobertura de l'oci nocturn que, com ahir anunciaven els seus representants, està prevista pel proper 11 de febrer. En parlem de tot plegat amb un especialista en la matèria com és el doctor Juan Pablo Orcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses i responsable de la unitat de Covid de l'Hospital del Mar. Doctor Cajada, què tal? Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Doctor, com sempre que parlem amb un metge sobre la qüestió pandèmica i més vostè que és responsable de la unitat de Covid de l'Hospital del Mar, abans de per preguntar-li com està la situació al país, deixi'm preguntar-li com està la situació a l'Hospital del Mar.
Doncs la situació a l'Hospital del Mar, que pensàvem que estàvem de davallada, doncs estem, diguem-ne, en una situació de constants ingressos sense reduir al final el número, amb pujades i baixades, diríem. Estem en una situació de dents de serra, en la que no acaba no puja molt ràpid com estàvem al principi al mes de desembre i a primers de gener, però bueno, aquesta sensació que a vegades tenim, no? Això ja va de davallada i tal. De moment no es pot dir que estiguem de davallada, estem en una situació de pujada i baixada, especialment a les plantes d'hospitalització convencional, A la UCI sí que ha hagut una petita baixada, que també s'està veient a la resta d'UCIs de Catalunya, però és una baixada que podria tornar a pujar. Vull dir que hi ha tants contagis ara mateix a nivell comunitari, els números són esgarrifosos, que pensar que aquestes pujades i baixades poden inclús tornar a pujar no seria un desgavell.
Deia, segur, de seguida li pregunto per la situació del país, però per entendre-ho bé, entenc que dins la sisena onada, pel que fa al que està passant dins dels hospitals, en concret a l'Hospital del Mar, dins d'aquesta sisena onada, hi ha com petites onades, també.
Jo no ho diria així. Jo diria que estem... Hi ha diferents tipus de gràfiques, no? Tens la gràfica de la gran pujada, no?, amb una inclinació molt important, no?, o quasi vertical, no?, aquestes grans pujades i grans baixades, no?, que és el que va fer, per exemple, l'Omicron a Sud-àfrica, no?, la variant Omicron, sobretot, va tenir una davallada en picat, no? I després hi ha altres gràfiques en les que la pujada és molt lenta, però no para de pujar, i en altres és que quan arribes al pic, en comptes de començar a baixar o continuar pujant, no?, fas petites pujades i baixades, i és ara com estem. Per això dic l'eixample de l'ascens de serra, no? I això no és que tinguem onada sobre onada, no, és que és la mateixa onada que no acaba de reduir els números perquè hi ha molta pressió a nivell comunitari.
Ara ho explicàvem en aquest programa, doctor. El Departament de Salut ha notificat avui 36.000 nous contagis, una xifra molt alta, però que suposa, atenció, ni més ni menys que 20.000 menys que les registrades ahir dimarts. Això fa preveure que la situació actual, a dia d'avui parlo, després parlarem dels propers dies, però a dia d'avui la situació pandèmica a casa nostra, malgrat aquests números que ens deia que són esgarrifosos, evidentment, comença a notar-se una certa millora?
Sí, hi ha alguns indicadors que van molt malament, però altres comencen a ser una miqueta més baixos, no? Per exemple, el número de casos confirmats per test d'antígens, el que passa que també la declaració, pues, ara com que es fa tot arreu, pues, probablement hi ha una infradeclaració, però és veritat que aquesta variable, doncs, està millorant i és una variable, bueno, pues, que té un interès, no? Després, el percentatge de positivitat, pues, també ha començat a reduir-se una mica, no? I això, pues, ens dona una llum de que probablement a nivell comunitari, pues, hem arribat ja al pic, probablement, no? Ara, que això es tradueixi en els ingressos hospitalaris, clar, per onades prèvies això trigaves. Una vegada que tu arribaves al pic i començaves a baixar a nivell comunitari, aquesta davallada es traduïa dues setmanes després, aproximadament, als hospitals, no? I això, pues, no s'ha... Bueno, ja veurem si acaba de ser així, no? Però potser és massa d'hora per pensar que tindrem una baixada d'ingressos aviat. Jo crec que encara ens mantindrem. El que esperem és que no torni a pujar.
Si és massa d'hora per parlar d'una baixada d'ingressos, malgrat que s'hi baixin certs indicadors, també és massa d'hora per retirar la majoria de restriccions, com anuncia el govern per aquest divendres?
Bueno, jo crec que el que més ha de marcar són els ingressos a cures intensives. I els ingressos a cures intensives encara estem en una situació, bueno, que és veritat que ja no puja com estava pujant i que inclús comença a baixar, però potser s'hauria d'esperar una mica perquè, clar, la quantitat de contagis que hi ha encara al carrer és enorme, no? I el solapament, no?, que ha pogut haver-hi entre la Omicron i la Delta, etcètera, penso que a lo millor és una mica d'hora. Però, és a dir, l'indicador, jo crec, més dur o més important és la quantitat d'ingressos de pacients que ingressen a la UCI, i crec que s'hauria de confirmar que estem baixant.
De fet, preguntar-li per aquesta reobertura, deixi'm preguntar-li també per l'oci nocturn, que sempre ha patit de valer les conseqüències d'aquestes restriccions, entre altres sectors com la restauració, i evidentment passi per davant, evidentment dic el sector sanitari. Ahir sortien precisament d'una reunió amb el govern, el sector de l'oci nocturn, en la que es va plantejar una possible data de reobertura que seria l'11 de febrer. Deixi'm preguntar-li el mateix, és massa aviat?
Potser no, si aquests indicadors dels que estem parlant realment es mantenen. Si realment es mantenen aquesta davallada d'alguns indicadors, potser no és aviat.
Que la variant Omicron hagi contagiat tantíssim, sobretot aquestes darreres setmanes gairebé arreu del món, per no dir ja arreu del món, afavoreix també que anem pel bon camí? És a dir, que estiguem vacunats i, per tant, notem menys les conseqüències de patir la Covid, tot i que sigui Omicron, i que ens contagiem tant ara, fa que agafem més anticossos i, per tant, això va millor també per la desaparició del virus?
En part sí, però si no estigués la vacuna pel mig seria un desastre, seria un drama. Però si la vacuna està pel mig i donat que aquest virus és imparable, està clar que una persona que està vacunada i que té la mala sort d'infectar-se, no? I de passar la Covid, pues sí, realment està bastant protegida perquè és una doble, no? Un doble estímul al sistema immunitari per part de la vacuna i per part de la infecció natural. Per tant, sí, en termes ecològics, no? O en termes epidemiològics, és cert que, bueno, que l'avançament de la pandèmia d'aquesta manera, d'alguna manera, sí que està protegint, no? O sigui, anem encaminant-nos cap a la immunitat de ramat, que es diu, no? És a dir, que si, com que hi ha tanta gent immunitzada, arriba un moment que el virus deixa de circular, no? I això, bueno, pues sí, seria un camí.
Avui estem parlant en aquest programa d'Estel Migdia de Ràdio Estel amb el doctor Juan Pablo Orcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses i responsable de la unitat de Covid de l'Hospital del Mar. Doctor, no sé si és una paraula que els agrada o que més aviat els molesta als metges i als epidemiòlegs, però es pot començar a parlar en termes de gripalització de la Covid?
És massa d'hora, no ens agrada perquè és massa d'hora. És massa d'hora. O sigui, tu mires els números a tot arreu del món i dir que això és una grip o que s'està comportant com una grip és massa d'hora. Hem d'esperar que hi hagi canvis, hi han d'haver canvis substancials en els números, en les tendències, en les progressions de les curves a tot arreu, i especialment, bueno, a cada país, està clar, no? Però estem en un món globalitzat i en qualsevol moment es pot disparar una nova variant. De fet, ja s'està parlant d'una subvariant de l'Omicron que es pot contagiar més, etcètera. O sigui, és un ambient massa canviant, és una situació encara amb massa incertidumbre, com per dir que ja estem davant d'una grip, no? Que és aquesta paraula que d'alguna manera pot anestesiar i crec que no és bona.
Precisament, encara que això es tradueixi en el temps i en un temps llarg amb una espècie de grip, això farà que cada any s'hagi de vacunar, si més no, la gent prioritària, la gent que més ho necessiti per aquesta Covid, amb una vacuna, amb una dosi, amb una sola dosi cada any? Això podrà ser factible?
Bueno, això dependrà de com evolucioni la pandèmia en diversos sentits. El primer, si hi ha o no hi ha noves variants. Si hi ha noves variants, segurament s'haurà de tornar a vacunar com passa amb la grip, perquè la grip va canviant per mutacions, va canviant any rere any. Dos, la freqüència dependrà també dels canvis que es produeixin en aquest virus, si es farà cada any o es farà cada 2 anys o serà cada 3 mesos, perquè aquí hem vist de tot en aquest virus, no? Per tant, hi ha moltes circumstàncies que en aquest moment, o moltes característiques diferents d'aquest virus que el fan que no sigui tan paral·lel com el de la grip, no? que pugui tenir característiques diferents en el futur, que ara mateix no podem endevinar. Si continués com ara, que ha fet canvis periòdicament, doncs mira, hem tingut onades, doncs cada, no? Hem tingut diverses onades en 2 anys. No? O sigui que pensar que això de cop i volta es convertirà en una necessitat anual de vacunació, crec que és aviat.
Per posar una nota positiva, doctor, i ja sé que l'apreto, però comencem a veure el llum al final del túnel? És a dir, es pot començar a posar data o començar a pensar en... ja no li dic més, li dic en una temporada en la que es pugui començar a fer una vida més normal després de 2 anys?
Home, jo també estic d'acord en que la vacuna ha marcat un abans i un després. O sigui, amb la vacuna a la mà, jo també veig el final de la llum. Jo ja l'estic veient, es veu, perquè tu ho veus amb els quadres, com són els quadres, com són, en fi, la mortalitat, com s'ha reduït la mortalitat, etcètera, no? O sigui que hi ha una llum al final del túnel gràcies a la vacuna, i això s'ha de mantenir. I al final el veurem quan molts dels països que no estan fent polítiques de vacunació adequades, pel que sigui, els facin. En el moment en què tothom estigui vacunat com s'ha de fer a nivell mundial, doncs sí que realment es podrà parlar d'un final de la pandèmia. Fins a llavors, poden passar moltes coses.
2:45 de la tarda parlàvem amb el doctor sobre l'oci nocturn, qüestió que plantejàvem sobre aquesta reobertura als oients de Ràdio Estel. Cap de xarxes socials de Ràdio Estel, Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Què és el que plantejàvem avui als oients?
Mira, la pregunta era aquesta avui. Estàs d'acord amb la reobertura de l'oci nocturn l'11 de febrer? Doncs mira, un 18% ha votat que sí, però no encara. Un 27% ha escollit el no, i un 55% sí està d'acord en que tornin a obrir els locals nocturns.
Repartida la cosa, ha quedat?
Repartida, sí.
Jo em quedo amb la resposta del doctor, que ha dit aquest i per què no. I per què no? Ja veurem, però per què no? Doctor Juan Pablo Horcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses i responsable de la unitat de Covid de l'Hospital del Mar. Com sempre, moltíssimes gràcies per atendre aquest mitjà i explicar-ho també tot plegat. Que vagi molt bé, una abraçada.
Adéu, gràcies.
Seguim parlant a aquesta hora en matèria pandèmica perquè en els darrers 15 dies s'han fet fins a 240.000 testos d'antigen a les escoles i instituts. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha insistit que amb les noves mesures s'ha aconseguit garantir la presencialitat dels alumnes als centres educatius, Anna.
De fet, el conseller ha remarcat que el dia que més contagis s'han detectat a Catalunya, el 91% dels alumnes van assistir a classe. Cambray també ha explicat que el departament ha fet pràcticament 12.000 substitucions per baixes per coronavirus durant el mes de gener.
I canviem de qüestió perquè pel que fa als béns immatriculats i les errades que va fer públiques la Conferència Episcopal Espanyola després de la reunió entre el president de la Conferència Episcopal, el cardenal Joan Josep Omella, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Barcelona n'ha detectat només 2 en el si de l'arxidiòcesi.
2 béns que apareixen duplicats en el llistat elaborat per l'executiu espanyol i que es tracten de la casa rectoral i el pati d'entrada al temple de Santa Anna i el claustre gòtic i la basílica de la Mare de Déu de la Mercè i Sant Miquel Arcàngel.
I atenció, perquè un informe sobre habitatge de Càritas de Girona estima que hi ha unes 4.000 llars gironines que no tenen ni aigua ni llum. I, de fet, que el 75% d'aquestes no disposen de calefacció.
L'estudi pioner en l'àmbit de la diòcesi gironina conclou també que dels que tenen accés a aquests serveis bàsics, 1 de cada 5 no hi poden fer front econòmicament. A més, l'informe detalla que un 60% dels atesos viuen risc de patir dificultats d'habitatge i que més d'un 43% resideix en habitatges ocupats, rellogats o cedits. L'entitat alerta que la pandèmia ha accentuat les problemàtiques relacionades amb l'ocupació i l'accés a l'habitatge i temen que les dades continuïn empitjorant.
I la L'Ajuntament de Barcelona vol invertir 23 milions d'euros al pla que garanteix que infants i joves de la ciutat tinguin dues tardes d'extraescolars.
El pla es presentarà al ple d'aquest divendres i preveu l'homologació de les activitats de les tardes i la creació d'un sistema de beques. L'Ajuntament calcula que se'n beneficiaran 24.000 menors entre 3 i 16 anys de famílies amb pocs recursos que per nivell de renda no poden accedir a una classe fora de l'horari lectiu.
I el dia després de conèixer els nominats als Premis Gaudí, la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català aposta perquè les produccions que es doblen a Catalunya en castellà també es doblin en llengua catalana.
Tot i tenir una postura contrària al doblatge de les pel·lícules, Judit Colell considera que s'ha d'aprofitar la gran indústria de doblatge que hi ha a Catalunya i potenciar el doblatge en català. Ho ha dit aquest migdia durant una entrevista al magazín Al Matí de Ràdio Estel.
Jo sempre dic que a mi, personalment, el doblatge no m'agrada perquè m'agraden més les pel·lícules en versió original. Però, evidentment, respecto totalment que cadascú miri les pel·lícules com li sembli, com li sigui més còmode i com més li agradi. I, evidentment, en aquest país hi ha una indústria del doblatge molt, molt potent i es dobla tot al castellà. Si es dobla al castellà, s'ha de doblar al català perquè hem d'aconseguir que la gent jove recuperi la nostra llengua. Això penso que és molt important.
La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català també ha parlat de la propera gala dels Premis Gaudí, que aquest any canviarà de format.
I el sindicat CESIF ha denunciat que la Generalitat no ha indemnitzat encara les famílies dels dos agents rurals morts per un caçador el 21 de gener del 2017 a Asp, al Segrià, mentre feien un control rutinari en un vedat.
L'Audiència de Lleida va condemnar l'assassí a 45 anys de presó i a indemnitzar les famílies amb 500.000 euros, dels quals l'asseguradora havia de respondre. El condemnat es va declarar insolvent i les famílies van seguir amb els tràmits per reclamar els diners. Van interposar una reclamació patrimonial a la Generalitat i l'administració s'hi va oposar autodeclarant-se no responsable.
I més coses i més temes sobre la taula. També la Universitat de Girona investirà el cineasta, pensador i polític Pere Portabella com a doctor honoris causa.
El rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi, ha destacat com Portabella trasllada de manera crítica els sentiments de la societat al món artístic. Salvi ha qualificat el cineasta i pensador com un renaixentista perquè abraça moltes disciplines artístiques. La cerimònia d'investidura es farà el 10 de febrer a la Sala de Graus.
Per cert, que Poblenou tornarà a brillar amb el Festival Llum Barcelona, un clàssic hivernal previ a les festes de Santa Eulàlia.
La presentació del festival s'ha fet avui a Poblenou, a l'estudi d'Antoni Miralda, l'artista convidat d'aquest any. El Festival Lumínic torna en les seves dates habituals del 4 al 6 de febrer, després que l'any passat s'ajornés per la pandèmia i se celebrés al novembre. L'esdeveniment aconsegueix la seva 11a edició, carregat de novetats i amb un total de 13 instal·lacions artístiques que fusionaran l'art, el disseny, la tecnologia i la il·luminació per a transformar l'antic barri industrial en un laboratori urbà.
I en plena de successos en els Mossos d'Esquadra han detingut 4 homes de 18 i 19 anys com a presumptes autors de 2 delictes de robatori amb força a l'interior de vehicles a Tarragona.
A 2 d'ells també se'ls atribueix un delicte de resistència i desobediència a l'autoritat. Escorcollats pels Mossos, els van trobar material susceptible per cometre robatoris com un martell, un ganivet i un cúter.
I anem cap a les Borges Blanques, on també els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes de 25 anys i 2 menors d'edat com a suposat autors de 2 robatoris amb força.
Els detinguts s'haurien emportat diners i la màquina de canvi automàtic d'un bar del municipi. Posteriorment, també haurien robat eines elèctriques amb un valor total de 7.000 euros d'un magatzem.
I finalment, a l'Hospitalet de Llobregat, la policia catalana ha detingut també un home per atracar una botiga de telefonia mòbil.
Els fets van passar fa una setmana, al voltant de les 8 del vespre, quan els responsables de la botiga van denunciar que un lladre havia intimidat la treballadora del local amb un ganivet de grans dimensions per endur-se telèfons mòbils guardats al magatzem. La policia ha pogut localitzar l'autor del robatori gràcies a les càmeres de seguretat. El jutge n'ha decretat la llibertat amb càrrecs.
Passen 8 minuts de 2:45 de la tarda. Obrim també plana andorrana. Pau Massip, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Andorra obrirà el seu primer casino a la tardor.
El centre s'anomenarà Únic i connectarà l'avinguda Meritxell amb la plaça del poble. El casino pretén ser un espai integral dedicat a l'oci, on un 80% de la seva superfície estarà dedicat a restaurants i entreteniment i el 20% al joc. El projecte, amb una inversió inicial de 25 milions d'euros, preveu generar uns 200 llocs de treball directes i la xifra anual de visitants podria arribar als 250.000 visitants en el primer any de funcionament.
I el Tribunal Constitucional andorrà ha declarat inconstitucional el treball forçós. Considera nul·la la imposició d'una pena consistent en treball en benefici de la comunitat conjuntament amb una multa.
L'alt tribunal ha declarat nul l'article 484 del Codi Penal andorrà relatiu a l'acció incidental d'inconstitucionalitat interposat el 19 de novembre de 2021 pel Tribunal de Corts. Es plantejava si es podia condemnar a la vegada a fer treball en benefici de la comunitat i alhora el pagament d'una multa. Així, el Constitucional ha deixat sense efecte la sentència interposada contra dues persones per una presumpta contravenció penal de danys dolorosos prevista i penada a l'article 484 del Codi Penal.
I atenció, perquè un error humà va considerar no Schengen el vol que anava d'Andorra a Madrid.
Aquesta és la versió oficial que ha rebut el Ministeri d'Economia d'Andorra de les incidències que van patir els passatgers del vol Andorra-Madrid d'Air Nostrum d'aquest diumenge. Els passatgers van ser tractats com si arribessin d'un país de fora de l'espai Schengen i van ser obligats a sotmetre's a una prova PCR i a omplir un formulari per a viatgers que provenen de territoris de fora de la Unió Europea.
Gràcies, Pau. 5 minuts escassos i ja arribarem a 3:45 de la tarda. Plana esportiva.
Esports.
Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Avui comencem parlant de motor perquè, nom propi, Marc Márquez ja s'ha recuperat dels seus problemes a la vista i està a punt per la pretemporada.
Sí, ho ha anunciat avui l'equip Repsol Honda. El de Cervera ha superat els problemes de visió doble i el 5 i 6 de febrer estarà present en els primers assajos de la pretemporada al circuit de Sepang. Márquez ja feia dies que apuntava a una millora de la diplopia que se li havia detectat fa uns mesos i que li va impedir també acabar la temporada passada. De fet, la setmana passada ja se'l va veure fent un entrenament en un kàrting del Vendrell.
I la notícia arriba el mateix dia que Fernando Alonso també ha anunciat el seu retorn als entrenaments per preparar la nova temporada de Fórmula 1.
Ara fa gairebé un any, l'11 de febrer del 2021, l'asturià va ser atropellat mentre practicava ciclisme a Suïssa un mes abans de l'inici de la pretemporada, que el va obligar a operar-se d'una fractura de mandíbula. Aquest hivern ha tornat a passar pel quiròfan perquè li retiressin les plaques de titani que li van col·locar llavors i ja pot començar ara el treball físic per la recuperació. Alonso calcula que estarà a punt per començar els testos de pretemporada, uns testos que finalment duraran 6 dies. La Fórmula 1 ha comunicat aquest matí que els primers 3 testos es faran a Barcelona del 23 al 25 de febrer i els altres 3 finals del 10 al 12 de març a Bahrein, el circuit on arrencarà també la nova temporada.
I vinga, pel que fa al futbol, Neymar, actualment jugador del Paris Saint-Germain, ha confessat que va voler abandonar el club francès per tornar al Barça i reviure l'etapa brillant que va protagonitzar el Camp Nou al costat de Leo Messi.
El jugador ho ha explicat en el documental El Caos Perfecto, que acaba d'estrenar la plataforma Netflix. El brasiler explica que la decisió d'abandonar el PSG va venir després de caure eliminats 2 vegades seguides a la Champions. En el mateix documental de 3 capítols, Neymar també parla de la relació amb el seu pare, que a la vegada és el seu representant, de com va viure la històrica remuntada al PSG a la Champions quan era jugador del Barça, i també dona detalls de la prova que va fer quan era un nen amb només 14 anys per jugar al Real Madrid.
I parlem també de tennis perquè Medvedev es classifica patint, això sí, per les semifinals de l'Open d'Austràlia.
A partides, el que s'ha viscut fins fa escassos minuts al Rod Laver Arena de Melbourne, un partit, Joan, que ha durat gairebé 5 hores, 4 hores 40 minuts. Félix Auger-Aliassime ha començat guanyant els 2 primers sets i ha posat contra les cordes el rus Medvedev, número 2 del món i favorit per alçar el trofeu. Medvedev, però, no s'ha rendit i ha aconseguit empatar el partit i forçar el 5-7. També, de fet, li ha guanyat una pilota de partit a l'Iassim. En aquest 5-7, el rus li ha costat superar el canadenc, però finalment ha acabat superant-lo per 6-4. Ara Medvedev s'enfrontarà a les semis a Stefanos Tsitsipas, que avui ha guanyat l'italià Jannik Sinner, i en el quadre femení Iga Swiatek i Daniela Colin jugaran la semifinal després de superar aquesta matinada a Kaya Kanepi i Alice Cornet, respectivament. En els dobles, aquesta matinada, atenció, es pot col·locar a la final el català Marcel Granollers i la seva parella, l'argentí Horacio Palacios, a partir de la 1 de la matinada.
I parlem també de bàsquet avui, perquè la penya té una cita aquest vespre a la pista de l'Hamburg per disputar una nova jornada de l'Eurocup.
La penya vol mantenir el liderat de la competició davant un Hamburg que és vuitè, però que ha guanyat 3 dels 4 últims partits. El tècnic Carles Durant vol seguir mantenint la bona dinàmica, però és conscient que no es poden relaxar.
Un equip molt ben treballat, un equip que juga amb molta energia, amb molta intensitat, tant en atac com en defensa. Un equip que ens va complicar la primera part a Badalona. Jo crec que el que parlava de l'ambició de seguir sumant victòries, però amb el màxim respecte davant d'un rival que, si no fem bé les coses, ens pot complicar.
Qui no ha viatjat amb l'equip és Guillem Vives, que espera que s'estigui recuperat ja pel partit contra el Fuenlabrada d'aquest proper divendres 28. El partit d'avui és a 8:15 del vespre i en directe. Es podrà seguir en directe per Esport 3. Avui també juga l'Eurocup al Morabanc Andorra. Ho fa contra el Trento italià, el partit que serà l'estrena del nou entrenador David Audal al capdavant de la banqueta andorrana. Perquè fa el Barça, el club ha comunicat avui que Sertan Sanlić ha donat positiu en coronavirus en una prova PCR que es va fer ahir. Un jugador en bon estat de salut es troba aïllat en el seu domicili, però per tant es perdrà el partit que demà els blaugranes juguen contra l'Asvel de Lió en una nova jornada de l'Eurolliga al Palau Blaugrana. I l'Uni Girona ha confirmat que el partit aplaçat contra el Landes, que s'havia de jugar avui, es disputarà d'aquí un mes, el dimecres 23 de febrer. Es tracta d'un partit de l'Eurolliga femenina.
I encara en l'àmbit poliesportiu, Xavi, aquest vespre la selecció espanyola de futbol sala juga el segon partit de l'Eurocopa.
Els vermells s'enfronten al combinat d'Azerbaiyán amb l'objectiu d'acostar-se als quarts de final. La selecció ja va guanyar el primer partit contra Bòsnia per 5-1, però el partit d'avui, per cert, segueix sense poder comptar amb el blaugrana Adolfo Fernández, pendent de resultats PCR negatius. El partit comença a 8:45 del vespre i es podrà seguir en directe per Teledeporte.
3:15 de la tarda, li van prometre, avui tindria temps per la secció de culturetes. Anem a publicitat i de seguida en aquest estudi, Olma Giró.
Ràdio Estel. Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Nova web de Catalunya Cristiana. Més accessible, més continguts, més formats, més actualitat. catalunyacristiana.cat, el teu nou portal d'informació religiosa.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
Passant 2 minuts de 3:15 de la tarda i mentre cadascun aquí estem comentant lo viciats que som al paraulògic, perquè això és així, ens agrada molt.
Avui el Tuti és tomàquet, eh?
Vaja.
Ah, parlaves de paraulògic, sí, tu. Pensava que parlaves de l'altre, del Wordle.
Un dels que hi ha.
Un dels que hi ha, sí, exacte.
Parlem-ne.
Spoiler.
Hola, Giró.
No comencem bé, Joan.
No?
No, perquè aquí inclous com si tots els d'aquesta taula estiguessin viciats al paraulògic, jo no el tinc ni... No hi jugo. No hi jugo.
És l'única persona de Catalunya.
Doncs clar, s'ha de marcar la diferència. S'ha de marcar la diferència. No hi jugo.
ni a l'altre tampoc, eh?
El Wordle de vegades. Però vaig jugar-hi una temporada, no sabia com anava, no m'aclarava fins que l'Anna em va dir baixi i dic, ah, mira, així sí que hi jugo, si sabem com jugar.
Màrius Serra s'ha acabat imposant en aquest país.
Sí, eh?
Molt paraulògic.
Vosaltres sí. Porteu bé això de la viciada o no?
Sí,
el Jordi
sí.
No.
No, Jordi Carretero, ens referim, eh? El tècnic que diu que ha començat avui a jugar.
I només ha fet 8 paraules, pobre, porta des
10,
de les...
10, 10, 10.
Ah, 10, 10 bé, ara. Quan, fins a quarts de 7 del 10. Matí que ha entrat en aquesta ràdio, 10 paraules. El ritme que te som per hora. Bé, bé, tot té un inici. Bé, començo a parlar sobre notícies.
Okay.
Sí? O continuem parlant del paraulògic, com vulguis, eh?
Tira, tira, va.
Tiro. Sí. Va, comencem per traslladar-nos a un lloc d'aquells que m'encantaria ser-hi, és l'assentament humà més proper al cercle polar àrtic, i estem parlant de Barrow. És una localitat de 4.200 habitants.
Perdó, ha fet gràcia una localitat que diu Barrow.
Barrow.
Barrow, eh?
Barrow.
Que és com pronuncien els anglesos el Barrow. Barrow.
És Barrow, la localitat es diu Barrow. Això, jo ja, com es diuen les localitats, Joan, aquí no hi entro.
No, no, ja ens
es diuen. Llavors, doncs, el que dèiem, ens traslladem a Barrow, que és una localitat de 4.200 habitants, la més propera al cercle polar àrtic, que, atenció, el 18 de novembre, és a dir, fa 68 dies, es va apagar la llum solar, i ara, després de 68 dies, ha tornat a veure sortir el sol.
Uf, és jo no hi puc.
No. De l'ànima li ha sortit,
puc.
Eh?
De la... molt fort. Això... O sigui, s'han estat des del novembre fins al gener sense veure sortir el sol, però ni una escletxa de sol. És un fenomen que es coneix com la nit polar, i de fet és durant el període que es poden veure els cels estrellats i les aurores boreals més boniques, més impressionants del món mundial.
Imagina't temperatura... aquells que van sortir de festa la nit abans. I van dir, avui fins que surti el sol.
Chipirón. I la temperatura... La sabem o no? Ja molt freda, Anna.
Molt freda, no?
Jo diria un...
Amb aquestes jaquetes que portem aquí no podrem.
Home, no, evidentment.
No li 20-30 graus.
Sota zero. Ah. No m'has deixat acabar, per favor.
Vale, vale. I a sobre no s'han de ficar gel al cubata.
Exacte.
No, no.
Què més vols? Què més vols?
No, tampoc cau.
Hi ha un bar d'aquests de gel a Barcelona.
Sí, 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 sí. Has dit
molt xulo.
Polar... Crec que no és gaire original el nom.
No ens paguen.
Bé, doncs... Sí, sí, hi ha un bar de gel. Sí, entres...
Però hi ha un bar de gel molt xulo.
Rollo esquimal, sí. Una cosa molt curiosa que em va passar mentre buscava aquesta notícia, vaig mirar pel Google Maps, i, perquè no havia vist mai fotos de Barrow, de les aurores boreals, sí, però dic, a veure com és Barrow. És una localitat que es dedica, de fet, al turisme, entre cometes, perquè és la més propera al cercle polar àrtic, però sobretot a la pesca. I al posar-me al Google Maps, de cop i volta, clico la localització i sabeu on vaig anar? Fortíssim, no m'havia passat mai. Dintre un iglú. O sigui, Google Maps em va portar dintre un iglú.
En sèrio? Deia... Però dins?
Dins?
Sí, sí, dins.
L'Anna ho corrobora.
Sí, sí. Semblava que estiguessis amb un núvol. No, bueno, envoltada sí. De núvols, no?
Perquè no tinc claustrofòbia. Si no m'hagués entrat claustrofòbia, només a veure... Vaig entrar dintre un iglú, que dius, a vegades ni fet express ni amb coordenades...
Però com ho fan, això? Perquè el Google Maps, no sabeu, ho fan amb un cotxe, no? Amb un cotxe ple de càmeres.
No, no, era dintre un iglú. Jo suposo que devia ser com una càmera, perquè potser ja... vaig flipar. O sigui, una experiència preciosa. Si a vegades no, les situacions no permeten anar-nos a l'altra punta del món, sempre queda Google Maps.
Per tant, què hem de posar al Google Maps per viatjar durant...
Clar, a veure, jo vaig posar Barrow,
amb
B alta, però de Barrow hi ha diversos punts geogràfics on pots mirar a veure què hi ha. Llavors, el primer que vaig trobar i era dintre un iglú.
Que xulo. M'ha agradat més això que la notícia, fixa't.
Veus?
Veus? Més coses que ens portes un dia com avui, Alma.
Ara ja no sé si dir-te la següent, a veure si t'agradarà més l'anècdota que hi ha al darrere que la notícia en si, perquè aquí una ja no sap què fer. Va, ara continuem, perquè avui ens ha arribat la informació de que Barcelona tindrà l'edifici de fusta més alt de tot Catalunya.
Anda.
Sí, senyora. La notícia que ha agradat a Emma Cruscat de Palau Segur i a Belluac.
Què? Què acabes de dir?
La caseta de fusta.
Home! Home! Clar, és que aviam...
Jo l'he dit pel cognom, pel nom i el cognom.
Aquí has de tenir una edat, eh?
Torna-hi.
He dit la notícia que agradarà a Emma Cruscat de Palau Segur i a Belluac.
No sé què... No
et sona?
No.
La Emma...
I González.
I González.
I González.
Ah, González. De Bruts.
Sí, home, i tant.
Ama. A mi jo conec la conec com a l'Emma.
No
em fa falta que li diguis el cognom.
Els cognoms.
Jo amb l'Emma ja en tinc prou. Doncs el que dèiem, Barcelona tindrà l'edifici de fusta més alt de tot Catalunya, si ja teníem edificis emblemàtics dels quals eren atractius turístics, doncs tenir l'edifici de fusta més alt de Catalunya serà un altre atractiu d'aquests. Serà una construcció de 9 plantes i estarà al barri de Verneda i Sant Pau, I l'obra és una de les quatre promocions sostenibles i prefabricades, això també m'ha creat l'atenció, que l'Ajuntament de Barcelona està fent, doncs, el que dèiem, el districte de Sant Martí, i diu que vol construir-hi 151 pisos socials de lloguer assequible, o sigui que el districte de Sant Martí d'aquí uns anys potser el veurem força canviat.
Que bé.
La notícia bé?
Bé,
va,
m'ha agradat aquesta.
I avui, evidentment, no podíem no parlar de menjar, com sempre. Vosaltres, clar, és que aquí hi ha un punt de dir, a veure, en aquesta casa l'hem entrevistat.
No podíem no, eh?
No podíem no, la doble negació catalana també sempre hi és. El xef Nando Jubany, en sona tots.
Home, sí, home, i tant.
Sí, senyora.
L'altre dia em vaig menjar unes croquetes de calçot, boníssimes. Del Nando.
Per cert, que Nando Jubany va estar en aquest estudi el 15 de
Joan,
desembre.
Joan, tu no m'escoltes? Ho heu vist? Fa 30 segons he dit el vam tenir en aquest estudi. Sí.
La roba bruta és rent de casa, diuen.
Escolta'm una cosa.
Havies dit la data, no l'havia dit la data.
15 de desembre, presentant un llibre.
El de les croquetes. No, el de les receptes que va fer durant el confinament amb el seu fill.
Gràcies.
A mi me'l van regalar per Nadal.
La família Onze, un llibre molt xulo, eh?
És molt xulo, és molt xulo. No l'he fullejat gaire, però...
I has fet alguna recepta?
No, encara no.
Receptes per compartir en família.
Això tindràs temps.
Pam. Ja li ha caigut. I no pots dir res, eh?
No.
Baixen d'on ja no hi són. No sé què acabo de dir, en definitiva. Doncs que el que dèiem d'en Nando Jubany...
No es pot baixar d'un lloc on no hi és.
En Nando Jubany té diversos restaurants. Un d'ells, que el que està situat a Osona, es diu molt originalment Can Jubany. En concret està a Caidanetes.
T'estàs ficant en un dels millors xefs de Catalunya.
No, home, no.
Com has dit al poble...
Caidatenes. Caidanetes, no?
Has dit Caidanetes.
Què et dius? Sí,
Caidatenes, a Osona. Doncs el restaurant del grandíssim xef Nando Jubany ha estat escollit com el preferit dels consumidors, atenció, espanyols, és a dir, de tot l'estat, durant tot el 2021. Fort, eh?
S'ha acabat aquí la frase. No n'érem conscients, eh?
Continuàvem. Això, aquest resultat de l'enquesta surt de la plataforma de reserves de Fork i ha estat bàsicament a partir de les notes obtingudes pels establiments, les opinions dels clients i les reserves. I aquí sí que el rànquing dels millors 100 establiments compta també amb una fortíssima presència de restaurants a Catalunya, en concret 26, de 100, dels 100 millors de tot l'estat, 26 són a Catalunya i dels 26 de Catalunya, 20 són a Barcelona. Uau.
Déu-n'hi-do. Uau. Escolta, perquè diguis que després no et faig cas. Fa temps ens anunciaves alguns dels locals i cocteleries més bons o més famoses del món.
Sí.
Entre elles una de Barcelona que es deia El Paradiso, eh?
Sí, que és la que està inspirada en l'univers d'en... Safon, no?
De què? Surt tu sola d'aquí. No et penso ajudar, ara. No. Surt tu sola.
No.
Quin univers?
Està inspirada en l'univers... És que no vull equivocar-me, però diria de Zafón, no?
Doncs va anar-hi.
Sí?
I val molt la pena, de veritat.
Mira, ja et diré més.
Val molt la
pena.
Les
coses no les recordo, però són les que fabriquen les tasses de dalt, que tenen com un taller on fabriquen les tasses. Cada tassa és única.
Sí,
no?
Sí.
I què tal l'experiència?
Molt xula. No fan reserves, i hi ha una cua d'aquelles maques.
Aquí, però clar, quin dia hi vas anar?
El del Born.
No.
El que hi ha al Born.
Vosaltres no ho heu entès, no?
Sí, ara tens raó, tu.
I abans també, quin dia hi vas anar?
Quin dia, ha dit?
He dit fa uns dies.
No, però vull dir, si era cap de setmana, potser...
Era cap de setmana.
Però ho recomanes? Val la pena l'espera?
Val la pena i val l'espera, sí.
Saps què val la pena, Joan?
Què val la pena?
Esperar-te un dia perquè el teu equip de l'informatiu migdia et feliciti, perquè ahir era l'aniversari d'en Joan Trias, ahir en Joan Trias va fer 36 anys.
25.
El que dèiem, però clar, ahir què va passar? No vam tenir temps, però què diuen? Que més val tard que mai, no?
Sempre.
Així que t'hem portat una petita sorpresa.
Que bé.
Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien.
Com veus, som superoriginals. Hem felicitat a tothom d'aquest programa amb aquesta cançó.
Vaig de concert, també, vols,
eh? Ah, sí?
Sí.
Vas de l'Apolo?
No.
Vas del de l'Hospitalet?
Vaig a Manresa.
Jo vaig a l'Hospitalet.
A l'Esputnik.
Joan, estigues atent.
Era estupent?
Tenc els ulls?
Tenc els ulls.
Imprecís del menjador.
Ai, que ho feia.
Has dit que tenquis els ulls?
Dos segons.
No es veu, que és ràdio.
Tres segons. 4 i 5.
Espera un moment.
Geni.
Evidentment, no podíem, no podíem felicitar-te amb la cançó que hem felicitat a tothom. Havíem de ser
podíem fer-ho, eh?
Podíem fer-ho sí, i podíem sí, no fer-ho. Sí, sí, hem decidit sí, no fer-ho i hem posat la teva cançó preferida.
Gran.
Presenta-la tu mateix.
No només la meva cançó preferida, sinó que m'ho permetreu. Elton John és una de les grans figures que, a més, ha tornat a fer gira.
A vendre ulleres.
A vendre ulleres i a fer gira. I em deixareu avui acabar el programa així. Dic moltes gràcies a tot l'equip, com sempre, de l'Estel Migdia, no només per felicitar-me, sinó també perquè fan una gran feina al darrere, a tot l'equip d'informatius de la casa. Més informació als butlletins horaris. Us deixem amb el Tot anirà bé, amb Toni Marín i tot el seu equip. I deia que volia acabar així perquè sé que a hores d'ara ha mancat un minut per arribar a les dues del migdia. Hi ha una noia jove que des d'un hospital estarà molt contenta.